regidors, senyora secretària, senyora interventora de l'Ajuntament de Capellades i a tot el públic que ens veieu des de les vostres cases a través del YouTube. Comencem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades de dia 29 d'abril a les 18 hores pel sistema telemàtic. Recordeu-vos que avui, en aquest ple, a l'últim punt de l'ordre del dia, el torn obert de preguntes, es podran fer a través del xat del YouTube, indicant, es poden fer des del principi ja que comencem el ple, es poden fer indicant el nom i el cognom de la persona, i al final del ple hi ha una persona que ens gestiona les preguntes que ens les farà a nosaltres, els regidors i regidores. Res, abans de començar ja els punts a tractar el dia d'avui, en nom de l'equip de govern i en nom del consistori, volíem donar el nostre condol a la regidora Núria Bonfill, regidora del Partit Socialista de Catalunya, que la setmana passada el seu espòs ens va deixar. Doncs demano un minut de silenci, sisplau. Doncs, gràcies. Anem a començar. Com tots els plens que fem en el nou sistema de videoconferència, el primer punt a tractar és l'aprovació de la celebració de la sessió plenària del dia d'avui, dia 29 del 4, per mitjans electrònics, servei de videoconferència facilitat pel Consorci Locarret a aquest Ajuntament, segons l'expedient 331 de 2020. S'ha de votar, oi, Milagros?
Sí, sí, sí.
Doncs passaríem a votació. Vots a favor?
A veure, un moment que se m'ha anat. Queda aprovat per unanimitat. Marta, espera. Marta? Val, ja està, ja. Pues queda aprovat per unanimitat.
Val. Passaríem, doncs, a l'aprovació de l'acte de l'últim ple del dia 15 del 4. Donaríem la paraula al portaveu de Ciutadans si hi ha alguna qüestió sobre el tema de l'acte. Valentín?
Nada que añadir.
Vale. El portaveu del Partit Socialista?
Res a afegir.
El portaveu de Junts per Capellades?
Tampoc no tenim res a afegir.
Gràcies. A la portaveu de Vila de Capellades, CUP?
Tampoc, res a dir.
Gràcies. I al portaveu d'Esquerra Republicana?
És correcte.
Molt bé. Doncs comencem ja el primer punt.
Passem a votació l'acte, no?
Ai, perdona, sí. Passem a votació l'acte del ple del dia 15 del 4 de 2020. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Des de la Comissió d'Alcaldia i Serveis Tècnics donem compte a aquest ple dels decrets d'alcaldia 243, del número 220 al 243 d'abril, segons expedient 50. Com que és un punt a donar compte, no passa votació. Per tant, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el nomenament de la representant a la corporació de la senyora Marta Alarcón Chillón en organismes col·legiats que són competència del ple, en substitució de la senyora Esther Ramos Jiménez, segons expedient 660. Ja passo la paraula a la senyora secretària.
Pues mitjançant aquest acord es nomenaria a la senyora Marta Alarcón Chillón com a representant de la corporació i la Mancomunitat d'Atenció de Minusvàlids Psíquics de la comarca de l'Anoia, a Pines, en la que és titular el senyor Salvador Vives Salari, i la senyora Marta Alarcón seria substituta en cas d'absència del senyor alcalde. Llavors, en la Fundació Consorci Guas formaria part del patronat, per representació del grup municipal d'Esquerra Republicana. En el XATIC, Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la senyora Marta Alarcón també seria regidora substituta del senyor Àngel Soteres en cas d'absència d'aquest senyor, d'aquest regidor. I en principi seria notificar els organismes col·legiats afectats per aquest acord. I s'ha de donar compte, eh?
S'ha de donar compte només, eh?
Sí.
S'ha de passar la paraula?
Sí, com cada acord, si, si ho considera convenient.
Sí, passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans. Segon.
Nada que decir.
Vale, el segon portaveu, el del Partit Socialista.
Pues afegir.
El partit Junts per Capellades.
Sí, per la nostra banda tampoc no tenim res a dir. I al final, doncs, com és habitual en aquests casos, és una decisió de l'alcalde formalment i entenem que també políticament d'un acord que hi ha entre dos partits que formen la coalició. En aquest cas, doncs, hi va haver una dimissió d'una regidora, ha entrat una altra regidora del grup d'Esquerra Republicana i constatem que la distribució de competències és la mateixa. Per tant, ho respectem i no tenim res més a dir.
El representant de Vila de Capellades, CUP?
Res a afegir.
El representant d'Esquerra Republicana?
Està bé.
Va, doncs passaríem al següent punt, que és, seguint amb el tema de nomenaments, nomenem a la regidora Marta Alarcón Chillón, que formarà part de les comissions informatives en substitució de la senyora Esther Ramos Jimeno, segons expedient 660 de 2019. Diríem, passo la paraula a la senyora secretària.
Bueno, doncs a proposta del portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, la senyora Marta Alarcón passaria com a suplent de la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme. Llavors, en la Comissió Informativa d'Educació i Festes, pel grup municipal seria titular d'aquesta comissió informativa la senyora Marta Alarcón. En la Comissió Informativa d'Acció Social, Sanitat i Salut, la senyora Marta Alarcón també seria la titular d'aquesta comissió. I en la Comissió Informativa d'Esports i Recursos Humans, la senyora Marta Alarcón seria la regidora suplent pel grup municipal d'Esquerra Republicana. En la Comissió Informativa de Joventut, Transparència i Participació Ciutadana, la senyora Marta Alarcón també actuaria com a regidora suplent del grup municipal d'Esquerra Republicana. I en la Comissió Informativa d'Habitatge i Equitat, la senyora Marta Alarcón seria la titular d'aquesta comissió informativa per part del grup municipal d'Esquerra Republicana. I tampoc passa votació, sinó que es dona compte únicament d'aquest punt.
Vale. Tornaríem a donar la paraula per ordre cronològic. El portaveu de Ciutadans té alguna cosa a dir sobre aquest punt?
Nada que decir.
El portaveu del PSC?
Res a afegir.
Junts per Capellades? Has dit? Junts per Capellades? Vale, és que tens el micro tancat.
Sí, em sentiu ara?
Sí, ara et sentim.
Sí, doncs no tinc res més a afegir.
Vale. A la portaveu de Vila de Capellades, CUP?
Tampoc res a afegir.
Portaveu d'Esquerra Republicana?
La proposta és precisament del grup d'Esquerra Republicana.
Evidentment. El següent punt també és de donar compte a aquest ple sobre les delegacions que jo com a alcalde concedeixo a favor de la regidora Marta Alarcón i Chillón. Competències que ara ens explicarà, segons el Real Decret, la senyora secretària.
Bueno, doncs, d'acord amb l'article 56.3 del Decret Legislatiu /2/2003, pel qual s'aprova el reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el senyor alcalde delega les competències de gestió sense que tinguin caràcter resolutori a favor de la senyora Marta Alarcón, compreses a les àrees de drets socials i serveis de les persones que s'indiquen a continuació. Llavors, en acció social, aquesta àrea comprèn els serveis socials de Calconet, gent gran, accessibilitat, formació i ocupació, residència, Fundació Consorts Guas, Càritas i Apines. I en l'àrea de sanitat i salut, centre d'atenció primària, desfibriladors, farmàcia, sanitat i ambiental. Llavors, la senyora Alarcón Chillón podrà assistir com a convidada a la Junta de Govern Local i llavors delegar a favor de la senyora Marta Alarcón Chillón de forma indistinta amb la resta dels regidors que formen de dret part del ple d'aquest Ajuntament les competències que aquesta alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil en la nova redacció donada per la llei 35/1994 de 23 de desembre per autoritzar els matrimonis civils que tinguin lloc en aquest municipi. Aquesta delegació faculta a tots els regidors per autoritzar matrimonis civils sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. Llavors seria notificar personalment aquesta resolució a aquelles persones interessades o afectades pel mateix.
Doncs continuem donant el torn de paraula. Si hi ha alguna qüestió a parlar sobre cada un dels representants, si portaveu de Ciutadans, PSC?
No.
Junts per Capellades?
No, tampoc no tenim res a afegir.
Vila de Capellades, CUP?
Res a dir.
Esquerra Republicana?
Res a dir, tampoc.
Molt bé, doncs ja passaríem al 2.3, a dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme. Passem a aprovació al Conveni de Col·laboració 2020 entre l'Ajuntament de Capellades i l'Associació per la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil de Capellades, la xarxa Capellades, segons expedient 419 de 2020. Ens presentarà aquest conveni el regidor de Cultura i Promoció i Turisme, el portaveu d'Esquerra Republicana, Àngel Soteres.
Bé, a veure, com esteu ja al corrent, n'hem parlat en comissió informativa, és el conveni de col·laboració entre l'entitat de xarxa, que és qui organitza espectacles infantils amb una certa regularitat a Capellades. Ja l'any passat vam augmentar la partida de 1.500 euros a 2.000, ja vam fer aquest augment. I en aquest exercici, evidentment, hi ha una doble voluntat amb la reedició del conveni, la continuïtat en la feina, però també l'expressió de la voluntat de transmetre la confiança en les entitats que estan treballant. Nosaltres podríem esperar que tot pot moure papers, però ens ha semblat que tothom que hi està treballant durant molt de temps i que ara doncs, pot tenir aquesta sensació d'interinitat, s'havia de parlar amb ells, s'havia de transmetre aquesta sensació de confiança i aquesta voluntat de l'Ajuntament de continuar amb tot. I, per tant, reeditem el conveni amb les mateixes condicions, amb les mateixes quantitats i, evidentment, amb la mateixa voluntat a favor de tot el consistori.
Molt bé. Gràcies. Passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans. Valentí, m'escoltes?
Sí? Nada que añadir.
Vale, d'acord. Portaveu del Partit Socialista, Aaron?
Bé, com en altres ocasions, hi votem a favor, tot el que sigui facilitar o promocionar la cultura, com ja sabeu, és benvingut per part del nostre grup. Per tant, el nostre vot serà, igual que en anteriors anys, favorable.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades?
Sí, per la nostra banda hi votarem a favor i volem ressaltar especialment el fet que s'ha destinat als infants, que és un dels motius per votar-hi a favor, però també ho és també perquè, d'alguna manera, donem suport a lo que és la cultura en català. És a dir, una part de la cultura que avui en dia, si mirem el tema dels audiovisuals, doncs el català està reculant i aquest és un dels motius pel qual doncs, li hem de donar més recursos.
Gràcies. La portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, nosaltres celebrem, com sempre, la reedició d'aquest conveni. Malgrat, haurem de tenir present no?, que quan es podrà reanudar l'activitat de l'entitat, però en aquest conveni també hem de tenir clar que no només es contemplen actuacions del 2020, sinó també es tenen en compte les que es puguin dur a terme el 2021. Bueno, la col·laboració amb xarxa és una d'aquelles no?, que considerem molt necessària, ja que a part de fomentar les arts escèniques en català, no?, com s'ha dit, també apropa la cultura als infants del nostre poble i possiblement ara més que mai bueno, com en altres sectors que també s'han vist i es veuran tocats per aquesta crisi, doncs caldrà donar doncs, suport a aquestes entitats.
D'acord, moltes gràcies. Doncs sense res més a dir, passaríem a votació el punt, l'aprovació del conveni de col·laboració per l'any 2020 entre l'Ajuntament de Capellades i l'Associació Infantil i Juvenil Xarxa. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passaríem al següent punt, que de la mateixa Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme, també passem a aquest ple l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i la Comissió de Reis per l'any 2020, segons expedient 433 del mateix any. Aquest conveni també ens el presentarà el portaveu d'Esquerra Republicana i regidor de Cultura, Àngel Soteres.
En el mateix esperit que s'ha comentat abans, és un conveni en què es reprodueixen les condicions que hi havia fins ara, una transferència de 2.800 euros a comissió perquè faci tota la feina necessària perquè se celebri la cavalcada. Evidentment, com hem parlat abans en xarxa, no se sap encara i és impossible determinar en quines condicions acabarà passant això. Esperem que sigui el més semblant impossible des de l'últim any, però tampoc ho podem garantir. Però sí que, com hem dit abans, es tracta de transmetre aquesta tranquil·litat i aquesta confiança i aquesta voluntat que es pugui tornar a celebrar aquest tipus d'esdeveniments. I, per tant, doncs, us tornem a demanar aquest vot que és de convenciment, però també de confiança, perquè és evident que encara no sabem quines són les condicions que hi ha de fora.
Molt bé, gràcies. Doncs continuem el torn de paraula. Ara li donaríem al portaveu de Ciutadans.
Nada que añadir.
El portaveu del Partit Socialista.
Com en altres ocasions, votarem favorablement. Una mica reprenent la paraula del portaveu del Junts per Capellades, entenem que és una activitat dirigida als més petits de la vila, o potser no tan petits de la vila, i entenem que és una activitat que forma part de les tradicions i de la cultura, i per tant hi votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, nosaltres hi votarem favorablement.
D'acord. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bueno, la línia del que hem comentat abans, són importants aquests convenis que donen suport, ja no només doncs, per fer possible aquestes festivitats, sinó bueno, orientades no, cap als infants, sinó també perquè és important donar suport no, a aquelles iniciatives que també s'organitzen des de, no, pròpiament des de la institució. No? I bé, doncs amb la línia de com deia, doncs celebrem tornar a reeditar aquest conveni.
D'acord, gràcies. Doncs passaríem a l'aprovació. A proposta de la Comissió de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme, passem a aquest ple l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i la Comissió de Reis. Vots a favor?
No et veig. Su?
No se'n veu?
No, jo no et veig. Vot a favor, no?
Sí, voto a favor.
Vale.
Votem, vot a favor.
Em falta la Marta, tampoc la veig, ara sí. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, el 2.4. A proposta de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, passem a aquest ple l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'Associació de la Companyia de Bombers de Capellades. Aquest conveni és el primer conveni que s'aprovarà en aquest Ajuntament. Diríem que serà el conveni més novell, però també amb una entitat que té molts anys entre nosaltres i que crec que la tasca que fa en tots els àmbits és molt mereixuda. Ens presentarà aquest conveni el regidor Jaume Soler.
Gràcies, alcalde. És a dir, tenim un cos i un parc de bombers a Capellades, fruit de l'esforç de moltes persones que ho varen fer possible. Crec recordar que va ser l'any 85 I per això és evident que en els serveis d'emergència, quan més a prop i equipats estan, més ràpidament i amb millor qualitat es poden realitzar serveis i actuacions. Tindre, doncs, a Capellades un parc és una gran sort. Podríem destacar totes les tasques que fan els bombers, són moltes, però algunes fins i tot podrien dir que és la seva feina, i ho és, però és a nivell professional. El model de parc de bombers mix que tenim és un model de país i creiem d'èxit. El motiu del conveni és la de la mútua col·laboració amb les tasques que la realitza el cos de voluntaris de manera altruista. Primera, com tota associació, és trobar companys i companyes que vulguin ser bombers, una feina arriesgada i crec que té que ser per vocació. Doncs, de la mateixa manera que altres cossos, posen la seva vida en risc per ajudar la ciutadania. Segons les polítiques de prevenció i educació, xerrades a les escoles, la divulgació de les seves activitats, són bàsiques. No tan sols és apagar foc. La prevenció és molt important. Tercera, col·laborar amb la revisió dels hidrants amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i punts d'aigua, així com camins, ens calen ells i altres entitats com ADFs o Protecció Civil per aconsellar-nos durant els 4 anys que els diferents polítics anem passant i necessitem informació d'aquests tècnics. Un bon cos de bombers ben equipat, la tasca dels professionals i voluntaris serà també millor. L'aportació anual que destinem, la vaig informar a la comissió de govern, serà de 2.000 euros. I pregaria que tots els regidors i regidores la seva aprovació votant a favor. Tanmateix, per fer un seguiment d'aquest conveni, establirem una comissió de seguiment anual. Gràcies.
Gràcies, regidor. Passem la paraula a la portaveu de Ciutadans. Valentín? No sento.
No té el micròfon.
No. Valentín, micro.
Nada que añadir.
Ah, perdona.
Sí.
Vale,
sí.
Vale.
Ara.
Passem la paraula al portaveu del Partit Socialista.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement. Entenem que, com s'ha explicat, cal reconèixer i agrair la feina del cos voluntari de bombers, precisament perquè entenem que és una funció que fan molt necessària, més enllà només de la pròpiament dels bombers, el que més comúment ens podria venir al cap de tipus d'actuació de bombers, sinó també la vessant educativa i social. Per tant, veiem raonable que es reconegui aquesta feina i que, a la mesura del possible, doncs, des de l'Ajuntament se'ls pugui ajudar.
Gràcies. El portaveu de Junts per Capellades.
Per la nostra banda, doncs, també hi votarem favorablement. Crec que és el primer conveni que es fa amb l'Associació de Bombers. És veritat que altres vegades s'havien fet aportacions, s'havien fet altres compres, però està bé que això es faci, doncs, amb el marc, doncs, d'un conveni. Si l'equip de govern creu necessari que hi hagi una comissió de seguiment endavant, no hi ha res a dir, s'haurà de fer això sí, i el que sí que, per la nostra, des del nostre grup, el que volem transmetre també és l'agraïment a tot el grup de voluntaris i voluntàries i els que ja no ho són, però que ho han estat en el passat, que pensem que han fet una bona feina pel nostre municipi, no? I fins i tot més enllà de Capellades.
Gràcies. Li passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades Curt.
En aquest cas, li cedeixo la paraula al company, al Miquel.
D'acord.
Sí, nosaltres també votarem a favor, evidentment. Com han fet altres regidors, també volíem posar en valor la tasca dels bombers voluntaris, que és un tresor que tenim, tant pels treballs que fan en feina de prevenció, com ha dit el Jaume, no és només una cosa d'apagar focs, sinó també fan molta feina en quant a prevenció, educació i també, evidentment, en aquests moments difícils d'extinció de foc. Per tant, és una tasca que no té preu i que millora substancialment la vida de les capelladines i crec que tots els representants aquí presents podem dir que estem molt orgullosos de la seva feina. Aquest conveni ve a reforçar el parc de bombers, una cosa que creiem molt necessària, i amb totes aquelles accions que des de l'Ajuntament es puguin fer per tal de fer la vida més fàcil als bombers de Capellades, nosaltres no podem fer una altra cosa que votar-hi a favor.
D'acord. D'acord, gràcies. El portaveu d'Esquerra Republicana vol afegir alguna cosa?
Bé, a part d'afegir-me, diguem-ne, totes les consideracions sobre la tasca del cos de bombers que s'han fet, que, evidentment, compartim i celebrem, sí que personalment voldria també fer una felicitació al meu company, al nostre company de consistori d'equip de govern, el regidor Soler, Jaume Soler, perquè al final amb aquest conveni no deixem de fer una cosa que diguem, normal, que és regularitzar una situació que ja és una situació de fet. No? Tots sabem que els bombers voluntaris de vegades no col·laboraran més ni menys en funció de que fem un conveni ni amb ells, perquè acabar amb el seu, diguem-ne, ADN o l'estudi de servei. Però sí que creiem que és interessant i és de justícia que l'Ajuntament mostri aquesta voluntat i que la formalitzi amb el conveni que aprovem avui. I, per tant, com sí que volia reconèixer la seva tasca per haver arribat a aquest punt.
D'acord, doncs passaríem a votació aquest punt. L'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Associació de Bombers de Capellades i l'Ajuntament. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia, de la mateixa comissió informativa, de Comissió, Governació i Hisenda, presentem a ple l'informe proposta sobre la devolució, suspensió i modificació del cobrament de taxes exigibles per raó de serveis i activitats d'interès públic municipal durant el període d'estat d'alarma ocasionat pel Covid-19, segons expedient 331 de 2020. Aquest punt també ens el presentarà el regidor d'Hisenda, en Jaume Soler.
Per introduir, crec recordar que aquest govern el 24 de març ja vam fer públic una sèrie de mesures que portaríem a fer a Capellades. Una d'elles era augmentar la partida de benestar social, que està pendent d'una modificació de crèdit, suspendre el pagament de l'IBI i vehicles esperant amb la Diputació que en té de vegada la gestió un nou calendari, això ho vam aprovar fa poc. Vam avançar que ajustaríem la taxa de la llar d'infants pels serveis prestats, després en parlarem, que és motiu d'aquesta reunió. I ajustar també la liquidació de terrasses, bars i del mercat municipal. Una cosa que també va fer aquest govern va ser reduir el termini de pagaments a proveïdors de serveis i obres i subministraments per així donar millor liquiditat a les empreses i pagar els avants. I intentar congelar els procediments iniciats per via executiva. És evident que ens queda alguna tasca per fer, que hi està treballant aquest govern, com és implementar un servei municipal de suport per tramitar tots els ajuts de les diferents administracions. Fruit d'aquesta declaració inicial, ara toca posar sobre paper i, com no pot ser d'altra manera, passant-ho a ple pels els companys de la corporació, agafant-nos amb les lleis i decrets excepcionals, ens permeten que la voluntat política i competencial ens deixa realitzar. Això està als acords. El primer és retornar la taxa de l'escola Bressol en proporcionalitat a temps que no s'ha donat al servei, és a dir, del 14 al 31 de març. El segon, retornar l'import també en proporcionalitat des del dia en què va ser declarat l'estat d'alarma fins que es decreti la seva finalització de les taxes per ocupació de via pública, per exemple, les terrasses de bars i hostaleria i les parades de mercat. I tercer, suspendre la liquidació mensual de les taxes de l'escola Bressol fins que, com he dit abans, torni l'activitat. És evident que les despeses fixes de l'escola Bressol, i això ho sap la regidora d'Educació, continuen, i amb aquestes mesures els ingressos ens baixaran, però farem les respectives modificacions al pressupost municipal per modificar aquesta baixada d'ingressos amb aportacions d'altres partides pressupostàries. D'acord? Res més. Demano el vot a favor de tota la corporació amb aquesta mesura. Gràcies.
Gràcies, regidor. Passaríem a la paraula al portaveu de Ciutadans. No sento res. Sí? No hi ha nada que... Vale. Passem la paraula al representant del Partit Socialista.
Bé, nosaltres hi votarem a favor. Són mesures que, com s'ha comentat, hem anat parlant en les diverses reunions que hem tingut i crec que tots coincidíem en que eren mesures que s'havien de prendre. Entenem que la part d'escola Bressol, com s'ha dit, ja es va suspendre el cobrament dels rebuts del mes vigent i dels que vagin venint. La part de les terres entenem que es liquidarà en el moment que es doni per aixecat l'estat d'alarma, per tant, entenem que això no és tan immediat, però entenem que es farà. I crec que sí que cal recordar o deixar manifest que, tot i que no es cobra a les famílies usuaris de l'escola Bressol, sí que ens consta que per part de les educadores s'està fent l'esforç de mantenir el contacte amb les famílies, d'intentar, amb la mesura del possible, doncs, fer arribar activitats pels més petits, i crec que també s'ha de reconèixer aquesta feina per part de les educadores.
D'acord, doncs moltes gràcies. Passaríem la paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Sí, per la nostra banda hi votarem a favor. De fet, per altra banda, nosaltres us hem avançat algunes propostes, algunes semblants amb aquestes, que, vaja, igual que s'ha proposat des de la Diputació de Barcelona, vosaltres doncs, heu agafat aquest model i, per tant, nosaltres també ho celebrem, perquè és una cosa que, de la mateixa manera que es pot fer capellades, doncs s'està fent a la resta de demarcació de la Diputació de Barcelona. No? Per tant, és important que darrere del que fa l'Ajuntament de Capellades, doncs, d'alguna manera també hi ha aquestes recomanacions i també aquest suport tècnic que l'hem d'aprofitar. Res més, dit això, nosaltres hi votarem a favor, però també posar sobre la taula la nostra preocupació doncs, pel desequilibri pressupostari. Com ha avançat el regidor d'Hisenda, el desequilibri doncs, que hi haurà en el pressupost de l'organisme autònom de la Llar d'Infants Vailets, que entenem que els serveis tècnics de la casa ja el deuen estar estudiant i treballant, perquè és important que de manera, doncs, no diré curt plaç, però sí que en un mig plaç, doncs, puguem saber, en aquest sentit, doncs, de quin mal hem de morir com a Ajuntament, perquè aquest desequilibri l'haurem de cobrir d'alguna manera o una altra. No? I si això s'allargués, doncs, també entenc que l'equip de govern haurà de pensar doncs, a veure com s'arregla o com es solventa aquesta problemàtica. Però en aquest cas en concret, nosaltres hi votarem favorablement i és més, nosaltres també pensem que més enllà d'això doncs, també s'hauran de prendre altres mesures que d'acord amb la resta de partits representats en el consistori doncs, haurem de debatre, discutir i si a la mesura del que sigui possible, consensuar.
D'acord, gràcies. Passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades CUP. Vila de Capellades.
Està desconnectada la SU. Ja està.
Portaveu de Vila de Capellades CUP.
SU.
Jaume, que té micro.
Jo la veig a la SU.
Hola, que em sentiu?
Ara sí.
Ara sí.
Vale, perdoneu. Bé, bueno, una mica amb la línia que s'està comentant. Com ha dit el regidor, som molt conscients de que hi haurà un, i bueno, ja està ben, una davallada d'ingressos important. Fa una estona, justament, no? Doncs, amb una reunió ja estàvem valorant aquesta situació i evidentment, doncs, ja s'està estudiant com podrà revertir-se. I també volia aprofitar per comentar, no?, que doncs, com bé ha dit el regidor, la intenció d'aquest govern serà i està sent la de doncs, explorar possibilitats per intentar doncs, assumir aquestes mesures que se'ns proposen i moltes d'altres que també estem treballant. No? I sent molt conscients de que no podrem assumir-ho sols i sent molt conscients de tot allò que també es va aprovant per institucions que ens estan per sobre, no? Perquè, com sabeu, bueno, nosaltres com a Ajuntament és qui coneix i detecta directament l'abast de la situació. Haurem de ser els que en primera instància doncs hi actuem, però això, no? Haurem de ser també molt conscients i estudiar bé què estan fent amb altres institucions que estan per sobre per aprofitar aquestes línies de subvencions i ajudes que vagin sortint. Bueno, com a regidora d'Educació, és una reitero la preocupació aquesta que la resta de regidors també esteu constatant. I també volia afegir-me, no, l'agraïment que ha fet el regidor del Partit Socialista doncs, a totes les educadores que em consta doncs, i que hem anat parlant, que han seguit treballant i donant recursos a les famílies.
D'acord, gràcies. Passo la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, s'ha comentat bastament l'exposició inicial del regidor d'Hisenda, en Jaume Soler, i després s'ha anat muntant, s'ha anat replant el clau en diferents intervencions posteriors. Aquí hi ha la plasmació, la concreció d'una voluntat inicial ja expressada en el començament d'aquesta crisi sanitària, econòmica i que va anar evolucionant. I el que dèiem, ara anem plasmant ple a ple tots els tràmits administratius que calen per donar-li, diguem, una concreció a aquesta voluntat. Aquesta voluntat, com també s'ha anat comentant, ha d'anar lligada amb altres mitjans. Sabeu, perquè n'hem parlat amb alguna comissió, que hi ha una bateria de mesures més àmplia que no pas la que aprovem avui, ni la que vam trobar en el darrer ple, i que a cada mesura, segons com avançant tot, se li troba una compressió o una altra, i que ho fem, també com heu comentat algun de vosaltres, sense deixar de pensar el que també ha comentat el regidor d'Hisenda en la intervenció inicial, en què hi ha d'haver com una coordinació, un assessorament directament des de l'Ajuntament perquè tothom pugui accedir a tots els ajuts a què pot acabar tenint dret, independentment de que si l'Ajuntament o no qui el doni. Perquè també és veritat que l'ona expansiva d'aquesta crisi afectant a molts col·lectius, a moltes persones de perfils que fins ara no eren els habituals usuaris de serveis socials, no eren els habituals peticionaris d'ajuts i que estan molt desorientats a l'hora de gestionar aquestes necessitats. No? Llavors, el que dèiem, ara provem això. Cada vegada que hi ha alguna convocatòria d'ajuts o algun decret que marca nous ajuts a col·lectius concrets, de la Generalitat i la Diputació, des del propi Ajuntament, diguem-ne, reproduïm aquesta informació i la dramatem als potencials beneficiaris, encara que no siguem nosaltres qui directament la gestionem ni qui la donem, perquè entenem que això, que no és només l'Ajuntament qui ha de solucionar-ho tot, però que sí que l'Ajuntament és imprescindible perquè la gent pugui solucionar els seus problemes.
D'acord, gràcies. Doncs, si no hi ha més, per part del regidor d'Hisenda, hi ha alguna cosa més a dir? Vale. Doncs passaríem a votació al punt de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda. Passem a ple l'informe proposta sobre devolució, suspensió i modificació del cobrament de les taxes exigibles per raó de serveis i activitats d'interès públic municipal durant el període d'estat d'alarma ocasionat pel Covid-19, segons expedient 331 de 2020. Vots a favor?
Un moment, que no veig ni la Marta ni el Xauvet. Marta, Xauvet. Molt bé, queda aprovat per unanimitat.
Gràcies. Gràcies a tots els grups municipals per apoyar-nos en aquestes millores. El darrer punt de l'ordre del dia és a proposta del grup municipal de Ciutadans, una moció, diuen, el Ayuntamiento de Capellades de agradecimiento a los profesionales que desempeñan tareas para afrontar la crisis del COVID-19 y de protección efectiva de los mismos ante actos de acoso o señalamiento por el mero hecho de tal desempleo. Segons l'expedient 461 de 2020. Li passem la paraula al portaveu de Ciutadans perquè ens defensi aquesta moció, quan vulguis. Valentín?
No.
No, no hi ha micro. Valentín?
No sé. Crec que té mala cobertura.
No se te oye, Valentín.
Que té molt poca cobertura, eh?
No se te oye, Valentín.
Gracias, señor alcalde.
Ahora.
La pandemia mundial por COVID ha despertado una ola de solidaridad y de admiración hacia los... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis?
Sí, sí.
Ahora sí.
A ver, ¿qué tal ahora?
Ahora sí. Mejor.
¿Sí? ¿Me escucháis?
Sí.
Vale, pero ¿se me escucha? ¿No se me escucha nada?
Sí, sí. ¿Se escucha?
Vale.
Sí, sí.
La pandemia mundial por COVID ha despertado una ola de solidaridad y de admiración hacia los profesionales que emplean vidas y para que el miedo en el confinamiento e incluso han tenido una cita ineludible a las 20 horas cuando millones de ciudadanos salen a su balcón del mercado, en definitiva, sin ser provisto de suficiente material de protección y que en su esfuerzo mantienen en pie a España. El precio por parte de personas cuyo temor a contagiarse les ha llevado a atentar contra la dignidad de aquellos que luchan en primera línea contra la pandemia del COVID. Hemos conocido casos de insultos y presiones a fuerzas y cuerpos de seguridad, de rechazo a profesionales de las Fuerzas Armadas e incluso amenazas y coacciones. Estas manifestaciones despreciables no solo afectan al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también al personal sanitario y a aquellos que han garantizado y garantizan los servicios básicos como son los farmacéuticos, personal de supermercados, los transportes, deportistas y un gran etcétera. Estos incidentes de odio basados en la intolerancia hacia las personas que puedan estar en contacto con afectados.
Llama la comunicación, Valentín. Llama mala comunicación.
COVID puede ser constitutivo de delito en base al artículo 510 del Código Penal y atentar claramente contra el artículo 10 de la Constitución Española. Desde las administraciones debemos actuar contra estas situaciones. A ver, continúo.
Sí, ahora se te oye. A ver.
Bien. A ver, tenéis en principio...
Te perdemos.
Continúo. A ver, con manifiestos, impulsando incluso, si es necesario, acciones legales para proteger a los trabajadores públicos y para dar cobertura legal a aquellos trabajadores o voluntarios de otros sectores trabajadores que están trabajando de forma activa en la defensa de todo.
Valentín, y por Valentín, no se, no, esta Valentín, no se te oye.
Los trabajadores que garantizan los servicios básicos y aquellos que luchan en primera línea contra el COVID deben ser objeto de especial protección. Por parte de las autoridades.
No, llegi... Milagros, com ho podem fer això? Llegeixes tu el tros dels acords, si cas. Jaume, demà... para un moment, sisplau. Permeteu-me un moment, sisplau, Valentín, tots. Milagros, per què no llegeixes tu l'adopció dels acords? Perquè és que si no ens perdem. Hola? Hola?
Ara el que no és la Milagros, no?
Ja està, sí.
Va, Milagros. Si cas tu fes els punts aquestos i llavors sí. És que si no, no, és que no ens perdem.
Es por todo lo que ha expulsado al señor Valentín Guerra con el objetivo de acabar definitivamente con la intolerancia y para apoyar a nuestros profesionales que el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Capellades propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Capellades condena cualquier estigmatización y manifestación de odio basado en la intolerancia y discriminación a las personas que durante el estado de alarma han luchado en primera línea contra el COVID-19 y han garantizado con su trabajo los servicios básicos. Segundo, el Ayuntamiento de Capellades manifiesta su apoyo y agradecimiento a los profesionales que durante el estado de alarma han luchado en primera línea contra el COVID-19 y han garantizado con su trabajo los servicios básicos. Tercero, el Ayuntamiento de Capellades garantizará que los trabajadores públicos cuenten con protocolos y materiales de protección adecuados y velará porque desde el sector privado también se lleven a cabo estas medidas. Cuarto, el Ayuntamiento de Capellades impulsará un sistema de gratificación para los trabajadores públicos de aquellos sectores que han tenido una participación activa frente a la epidemia y que más expuestos han estado a contagios. Quinto, el Ayuntamiento de Capellades tomará como administración acciones legales contra aquellos que acosen o difamen contra el presunto delito de odio o discriminación a aquellos trabajadores y voluntarios con motivo de su participación en tareas relacionadas con la crisis del COVID-19. Del mismo modo que ofrecerá a estas personas asesoramiento gratuito para la defensa legal de estas situaciones. Sexto, hacer difusión por los medios municipales de publicidad de esta moción. Capellades, a 20 de abril de 2020, Valentín Guerra Burgos, regidor y portaveu del Grup Municipal de Ciutadans.
Moltes gràcies, senyora secretària. Seríem, sense, després de les exposicions del portaveu de Ciutadans, passaríem el torn al representant del Partit Socialista.
Bé, per part nostra entenem que segurament la part d'exposició no l'hauríem fet, no l'hauríem articulat de la mateixa manera. Ens quedem amb, amb els dos primers acords que entenem que són el fonament d'aquesta moció, que és reconèixer la feina de totes aquelles persones que estan a primera línia ajudant o permetent que puguem sobrepassar aquesta crisi del Covid de la millor manera possible i condemnar doncs, les actuacions d'aquelles persones intolerants que ataquen aquelles persones que s'estan jugant precisament la seva salut pel bé de tots. Entenem que aquesta part és el fonament d'aquesta moció. Hi ha acords que no tenim clar fins a quin punt podem tenir competències. No sé, entenem que vetllar perquè els nostres propis treballadors o aquelles empreses privades que treballin amb nosaltres, com ve al cap, per exemple, serveis de neteja, l'Ajuntament vetlla perquè disposin de les mesures de seguretat adients. D'altres privats, no sé fins a quin punt l'Ajuntament té competència per poder imposar certes mesures. Entenem que ja es fa des de l'Ajuntament la part més pedagògica d'aconsellar i de fer el seguiment que es pot, però no sé fins a quin punt tenim competències reals per poder fer certes actuacions. En general, la nostra valoració és sobretot aquesta que us deia al començament. Valorem que és una moció que ara de reconeixement de la feina i condemna de les actituds intolerants i poc solidàries de certs individus de la nostra societat.
D'acord, moltes gràcies. Passo la paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Sí, bé, per la nostra banda, a veure, penso que és una moció que abans de portar-la al ple l'hauríem d'haver debatut una mica. És a dir, us posaré l'exemple. Nosaltres us hem enviat una sèrie de propostes que esperem poder debatre, poder-les mastegar, poder-les cuinar entre tots una mica i després les portaríem, si s'escau o no, i si l'alcalde doncs, ho creu oportú, que té la competència, doncs portar-ho al ple. Esclar, aquesta moció és veritat, se'ns va posar a la comissió informativa, però bueno, tampoc no hem tingut ni massa temps ni l'oportunitat doncs, de debatre o rebatre alguns aspectes de la moció. Pensem que és una moció un xic oportunista, que des del punt de vista polític pensem que el llenguatge, compte, no perquè sigui en castellà, sinó el llenguatge que utilitza no és el que ens fa sentir més còmodes, especialment en la part expositiva. Nosaltres hauríem utilitzat un altre llenguatge en el qual possiblement tots els grups ens hi hauríem sentit més còmodes. I no va tampoc perquè es menti les forces armades, que ni ens està bé ni ens deixa d'estar bé. Al final, no deixa de ser un servei públic que quan se'l necessita, doncs se l'ha d'utilitzar. Què més? Sí, és veritat, al final de comunicació han sortit alguns aspectes de discriminació o de comportament, diguéssim, negatiu cap a algunes persones afectades, però sí que pensem que s'ha amplificat molt. Mitjans de comunicació, moltes vegades, d'una anècdota, en fan una categoria i poder tampoc no cal que caiguem en aquest parany, perquè també penso que l'afectació que hi ha hagut a Capellades i en el nostre entorn. Dit això, bé, nosaltres compartim la part resolutòria. Poder, com deia el regidor del PSC, hi ha algun punt que poder l'hauríem posat diferent o l'hauríem tractat de manera diferent i per aquest motiu nosaltres no hi podem votar en contra. És a dir, pensem que s'ha de tractar aquest aspecte. Veurem si pot haver el tema de les gratificacions i, en definitiva, bé, en aquest punt nosaltres hi som favorables, però sí que demanaríem, diguéssim, el portaveu de Ciudadanos, igual com ho hem fet altres vegades amb la resta de grups, que les mocions, bé, hi ha mocions i mocions, però aquesta l'haguéssim pogut doncs, transaccionar, almenys en alguns dels seus aspectes.
D'acord, moltes gràcies. Passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, nosaltres, malauradament, doncs, no podem votar-hi a favor i sobretot quan es presenta una moció, doncs, com es deia ara mateix, no? Que tampoc dona peu ni opció al debat. I és que tal com està feta aquesta moció, ens sembla una proposta doncs una mica tramposa, no? Perquè intenta posar al mateix sac aquells que s'estan jugant la vida a salvar vides, no? I aquells que malauradament sembla que bueno, hem vist en algun moment que han fet abús fins i tot de la seva condició, no? En el primer paràgraf se'ns diu que milers de persones han mostrat la seva solidaritat amb els professionals sanitaris, personal de supermercat, de neteja, etc. I de cop el segon paràgraf s'afegeix d'una manera, creiem, que totalment intencionada, els cossos de seguretat de l'Estat com a, llegeixo literalment, objetivo de discriminació i desprecio per part de persones cuyo temor a contagiar-se les ha llevado a atentar contra la dignitat d'aquells que luchen en primera línia contra la pandèmia del Covid. Clar, nosaltres pensem que Tenen raó amb aquest primer paràgraf, quan diuen que milers de persones s'han solidaritzat amb els col·lectius que descriuen a la moció, però clar, és una mica injust i trampós que s'intenti fer-nos veure que qui pateix gran part d'aquesta discriminació són els cossos de seguretat de l'Estat, com si uns i altres estiguessin al mateix cistell. Nosaltres creiem que hi ha una diferència abismal entre aquelles situacions on els ciutadans han escenificat moments de discriminació cap a personal sanitari o fins i tot persones que han estat en contacte amb el Covid, no? Han tingut algun familiar malalt, i això ens preocupa moltíssim i de fet, ens genera molta inquietud. Sabem fins on pot arribar això i esperem que no es normalitzi. I l'altra, a la denúncia que s'ha fet i que cal fer amb l'abús de poder d'algun dels cossos de seguretat. Durant aquest estat d'alarma hem vist algunes vegades com s'ha agredit de manera impune, injustificable, persones que, doncs, que s'han saltat de confinament. O, per exemple, que el control social s'ha convertit en el tarannà una mica d'aquest estat d'alarma, no? I això no és una cosa que estiguem dient nosaltres aquí o que hagi dit algun veí, sinó ho estan dient entitats com Sos Racisme o Irídia, no? I, bueno, és que d'alguna manera se'ns presenta el dubte de si no es pot ser crític amb l'actuació dels cossos de seguretat quan es fa un cert abús de poder o fins i tot no es pot ser crític en definitiva amb la gestió que l'Estat està fent d'aquesta crisi, perquè bueno, nosaltres tenim clar que qui ha estat a la primera línia per superar aquesta crisi, qui ha estat en aquesta primera línia i qui ha hagut de fer front a totes les dificultats, no? I és, com ja en vam parlar el passat ple, doncs la infraestructura i l'estructura de la sanitat pública. I bueno, comparar uns amb els altres, com fa la moció, ens sembla una mica, doncs això, trampós. Bueno, com dèiem, això, a més, aprofito, no?, per destacar que cal preservar-ho, cal preservar aquesta sanitat pública, perquè, com vam parlar també en l'anterior ple, doncs seria interessant ser capaços d'una vegada doncs de protegir i posar en valor totes aquestes feines de cura, no? Perquè al final les cures han de ser un dret i no un privilegi. I tornant a la moció, doncs l'odi del que ens parla l'hem vist sobretot, com dèiem, a vegades amb els cossos i les forces de seguretat. Imatges que sí, hem vist a les xarxes socials i que segurament tots hem pogut veure al nostre Twitter. Bueno, dèiem que aquesta moció és tramposa fins al punt que a l'apartat dels acords ja no nombra els cossos de seguretat específicament, sinó que posa tothom en un mateix sac intencionadament, com si d'alguna manera des de l'Ajuntament haguéssim de fer un tancament de files a qualsevol crítica d'això que estem comentant anteriorment. Bé, sense voler allargar més, perquè el tema segur que donaria per una bona estona, és una llàstima per nosaltres perdre una oportunitat de mostrar el suport d'aquest consistori a totes aquelles persones que estan donant tot per superar aquesta pandèmia per una moció que creiem que intencionadament doncs, pretén que també s'avalin algunes actituds i abusos que doncs, des del nostre punt de vista s'han de criticar i a més denunciar.
D'acord. Moltes gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, doncs, d'Esquerra Republicana també n'hem parlat de la moció perquè una mica com s'ha anat dient, nosaltres podem reconèixer quan de preveure, hi ha una bona intenció inicial, hi ha un reconeixement a les feines de persones que estan prenent un paper protagonista imprescindible en la superació d'aquest problema. Però això no treu que després, quan entràvem en el detall, vèiem un aire, no sé si seria oportunista la paraula, com ha dit el portaveu de Junts, o si seria trampós, com el portaveu de Vilacapitals. O sigui, no sabem quina és la paraula, però creiem que no és precisament un aire de consens, no és un aire de concòrdia, no busca l'acord de tots, sinó que busca potser, o ens ho ha semblat, marcar un perfil propi més que no pas el buscar el que dèiem, una mica de consens. fins i tot també amb la part dels acords concrets, nosaltres, com us comentàvem, hem estat parlant i creiem que aquí sí que segur que no hi ha cap intenció, però s'aconseguiria precisament crear divisions, més que no pas unió, ja no només entre nosaltres, sinó entre els possibles beneficiaris de la moció, no? Per què hem de parlar només de gratificar d'alguna manera només els treballadors públics de l'Ajuntament? Hi ha molta gent que ha estat, com s'ha comentat aquí, fent uns sacrificis i uns esforços, diguem-ne, superiors als habituals. I al final ho arreglem tot, més que amb un acte de justícia, d'equitat, ho arreglaríem tot amb una... Ho arreglaríem, ho pal·liaríem amb un acte d'allò, no? Com de caritat, d'anar a donar una propineta. I creiem que, sense cap mala intenció per part de Ciutadans, no vull que se'm malinterpreti, però el que dèiem, creiem que no és el tot, la intenció pot ser bona, però finalment el que s'acaba proposant no és assumible per l'equip de govern. Entenem que el resultat final de la moció no respon al que hauria de ser la intenció inicial i compartida per tots, i per això no la podem compartir, més enllà de consideracions que s'han anat esmentant sobre l'esperit més o menys crític que podem tenir les forces armades, més enllà sobre consideracions de quin és el nostre marc territorial, el marc mental, que vosaltres sabeu que nosaltres, doncs, esclar, que haguem de reconèixer tots els que con su esfuerzo mantienen en pie España. Bueno, nosaltres estem igualment preocupats pels que mantenen en pie altres espais, no? I, per tant, bueno, jo crec que les acotacions territorials en aquesta moció sobrarien, més enllà del nostre declarat voluntat independentista. No és això, sinó que bueno, no han de ser només els espanyols els qui ens hagin de preocupar. Però, insisteixo, més enllà del cas territorial i del cas de les Forces Armades, és que tot plegat creiem que no acaba de trobar la concreció en què siguin tots els beneficiats de la nostra bona voluntat, encara que només sigui a nivell de bona voluntat, no d'altres coses. I per aquesta raó, tot després d'haver-nos-ho parlat llargament, no donarem suport a aquesta moció.
D'acord. Moltes gràcies. El portaveu de Ciutadans vol afegir alguna cosa? El portaveu de Ciutadans? Hola?
Sí, si m'escolta.
Vols afegir sí. Alguna cosa? Va.
Sí. Sí, con relación al voto que parece ser se va a emitir por parte del equipo de gobierno, no era de extrañar en el sentido simplemente de los movimientos en redes sociales vistos de animadversión contra lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, cuando en algún momento puntual han estado trabajando en esta localidad, por suerte, en evitación de posible contagio de más personas por saltarse el confinamiento. Me imagino que ese enfado o ese rebuch se puede decir que mayor claridad es en el sentido de las denuncias que hayan podido poner estas fuerzas de seguridad en la localidad de Capellades. En concreto, el tuit que estuvo difundiendo en Vila de Capellades, en el sentido de un vehículo en el que la Guardia Civil, concretamente, identificó a tres ocupantes y un perro dentro de un vehículo que se habían saltado el confinamiento. Por lo cual en su tuit pusieron como que diversos vecinos se habían alertado de la instalación de un control en medio del pueblo, intimidando a la gente con metralletas. A ver, una cosa es que no se esfuerza de seguridad del Estado y otra cosa es mentir. Los trabajadores que están en primera línea, igual que los sanitarios, estaban haciendo su trabajo. Nada más.
D'acord. ¿Algú vol prendre la paraula?
Sí, jo per al·lusions, si pot ser.
Sí.
Bé, nosaltres, com Com indica el senyor de Ciutadans, efectivament, nosaltres vam fer aquesta denúncia pública, vam transmetre directament el que ens van fer arribar alguns veïns, però m'agrada que faci aquesta, doncs, aquesta aportació aquí perquè ens ajuda a explicar-nos una mica millor, en el sentit de que nosaltres el que d'alguna manera venim a denunciar és que la lluita contra aquest virus no és una guerra, per molt que ens ho hagin intentat imposar constantment amb aquest vocabulari bel·licista i els cossos de seguretat acaparant el protagonisme mediàtic. Això és el que nosaltres denunciem. Hem vist en altres països, països veïns d'aquí al costat, com a lideratge, el generen protecció civil o els serveis sanitaris, doncs fet que contrasta clarament amb la resposta militaritzada de l'Estat. Sembla a vegades que la reacció de l'Estat davant de les crisis sempre hagi de ser el reforç del discurs de la seguretat vinculada al control social. I és que nosaltres, la nostra aportació és que nosaltres no creiem i no volem que hi hagi una seguretat militaritzada, que la seguretat no estigui vinculada directament al control social, sinó que el que volem és que hi hagi una seguretat humana, una seguretat de poder viure, bàsicament.
D'acord, doncs, si no hi ha cap més qüestió a parlar,
passaríem...
No. Un moment. Sí?
Sí, puc?
Sí, bueno, sí. Va, un mig minut.
Molt bé. No, és a dir, a veure, nosaltres hi votarem favorablement, malgrat la crítica que hem tingut, perquè ens tenim senzillament a la part resolutiva. És a dir, des de Junts per Capellades el que no volem entrar és en aquest debat de contraposar ni sanitat pública ni sanitat privada, ni uns servidors públics que estan a la sanitat amb uns servidors públics que poden treballar amb Mossos d'Esquadra, amb policia local o amb qualsevol cos de seguretat. O sigui, aquesta és una dicotomia que nosaltres no hi volem entrar i, a més a més, no sols no hi entrem, sinó que la rebutgem de ple. O sigui, nosaltres el que volem és un país normal, amb forces de seguretat, amb una sanitat pública potent, amb un paper també per la sanitat privada i aquí el que nosaltres pensem és que tothom hi té el seu rol. I, per tant, entrar en aquest joc, en aquesta dicotomia, a nosaltres no ens hi trobaran. I, a més, no sols no ens hi trobaran, sinó que la combatrem.
D'acord, gràcies. Portaveu del PSC, vol afegir alguna cosa?
Bé, una mica en la línia del que comentava el portaveu de Junts per Capellades. Com ja he dit en la meva primera intervenció, ens agafem també a la part de resolutiva. Com ja he dit, la part expositiva no hauríem articulat de la mateixa manera, compartim que s'ha exposat de que, diguéssim, és desafortunada i fins i tot en cert punt, com comentava la portaveu de Vila Capellades CUP, doncs, o portaveu d'Esquerra, podríem arribar a pensar que malintencionada. Com he dit a la meva primera intervenció, ens agafem estrictament a la part resolutiva. Entenem que la part resolutiva és una part en què es parla en termes generals, i en què es reconeix la feina de tot el personal dels diferents sectors que està treballant per fer que per superar aquesta crisi d'aquesta pandèmia del Covid i condemnar les actuacions d'intolerància. Per tant, ens agafem en aquesta part amb tots els, com he dit, amb tots els les salvetats d'aquells punts que segurament des de secretaria ens hauran de posteriorment doncs, acotar quines competències reals podem arribar a tenir i res més.
Gràcies. El portaveu d'Esquerra vol afegir alguna cosa?
No, és suficient.
Molt bé, doncs. Doncs passaríem a votació. La moció presentada pel grup municipal de Ciutadans diu de agradecimiento a profesionales que desempeñan tareas para afrontar la crisis del COVID-19 y de protección efectiva de los mismos ante actos de acoso y señalamiento por el mero hecho del tal desempeño. ¿Vots a favor?
Junts per Capellades, PSC, Ciutadans.
¿Vots en contra?
Vots en contra, Esquerra Republicana i la CUP.
Per tant, no hi ha vots... No hi ha...
Queda aprovada aquesta moció. Aprova, Set vots a favor i... 4 a favor i 7 en contra.
4 a favor?
4 a favor, que seria Junts per Capellades, que són 2 regidors, PSC un regidor, Ciutadans un regidor, 4, i en contra els dos grups d'Esquerra.
Vale, m'en faltava un, perdona. Vale, d'acord. Gràcies, és la Núria. Doncs tenim el ple d'avui, no tenim cap més punt a l'ordre del dia. Per tant, com bé diu la convocatòria d'avui, passaríem precs i preguntes, com us he comentat abans. Avui tenim una persona a fora de càmeres que ens ha...
Salvador, primer poder precs i preguntes dels regidors, després l'altre.
Perdoneu, sí. Això del... Sí, sí, perdoneu. Doncs, primer precs i preguntes de la Corporació Municipal. Passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans. Ciutadans, precs i preguntes.
Sí, senyor alcalde, diverses preguntes. Una d'elles és, sabemos...
Que ho veu molt mal, no t'escolto, eh?
Cap d'aquí de Capellades. Vale. Sí?
Sí, no et sento.
Sí? Se me escucha.
Ara sí.
Se me escucha.
Ara sí.
Se me escucha. Se me escucha.
Potser millor que ho escrigui pel xat.
Venga, pues... Vamos a ver ahora. Primero, ¿tenemos fecha de la apertura del CAP? Esta sería un tema. Otra, ¿se va a aumentar la desinfección de las calles? Y una última pregunta es con referencia a la próxima jubilación del jefe de la brigada, que es el próximo...
Només t'he escoltat tres preguntes, Valentín. CAP, desinfecció i brigada.
6 de julio. Tenemos ya una persona que vaya a sustituir a este jefe de brigada, si se está preparando. Sí, pues tres preguntas han sido CAP y...
Marta? Sí. És que no sé si...
Aviam, Salvador ha preguntat al CAP, sí. Si se n'enguany, la plaça de jubilació, i n'ha dit una altra.
Comentarà la desinfecció de carrers.
Va, desinfecció de carrers.
Vale, bueno, en principi les tres les contesto jo i en plan ràpid. La primera del CAP, ahir, dilluns vaig parlar amb la directora del Centre d'Atenció Primària de Capellades i estan fent ja els tràmits per tornar a posar les coses a lloc. Possiblement a principis del mes que ve tornaran a ubicar-se, tornaran a obrir les instal·lacions de Capellades, però exactament no se sap ben bé la data. Inicialment començarien progressivament de dilluns a divendres i els caps de setmana continuarien fent les a Piera i segurament a final de mes intentarien normalitzar la situació. En quant al tema de la desinfecció, està programat amb el responsable de la brigada que sempre que portem dos o tres dies o quatre sense ploure, passin a desinfectar. No té sentit que passem a desinfectar quan està plovent molt, per sort, durant aquest temps ha plogut molt i aquesta és la idea i es continuarà fent. Desinfectarem els carrers amb el mateix procediment que hem fet fins ara, 4, 5 dies, 3, depèn de la pluja, i aquest és el pla de treball. I el tema de la substitució del responsable de la brigada, això comporta una organització interna o reorganització de tota l'estructura, tant de responsables directes al carrer com a serveis tècnics, i estem treballant amb aquest tema. Evidentment, que, com totes les persones, el nostre responsable de brigades doncs, li ha arribat l'hora, jubilarà. És una persona que porta molts anys a la casa, amb molt de coneixement, amb molt criteri, i evidentment que serà una pèrdua important, però evidentment que hem de buscar alternatives i hem de buscar millores i estem treballant-ho. Precisament avui hem tingut una reunió amb el representant sindical de l'Ajuntament per parlar d'aquest tema, perquè evidentment s'ha de lligar tota la situació nova, no? Aquesta és la idea, no? Vull dir, evidentment, segurament que al principi notarem un xoc, perquè porta el Manolo quasi 30 anys a l'Ajuntament, a la brigada, és la imatge de la brigada, però estem treballant tant des del departament tècnic com totes les persones que estan a la brigada amb diferents responsabilitats. Manti? Està?
Bien, de acuerdo.
Ara passem. Sí, sí. Passem la paraula al portaveu de Junts per Capellades.
Sí, una mica el PSC.
Ai, perdona, el representant del PSC. Avui no és el meu dia.
Tranquil.
No és el meu dia.
No, només un prec, perquè, com s'ha comentat, entenem que tindrem després una reunió en què parlarem de mesures i d'actuacions de futur. Per tant, només sí que us faré un prec que ens han fet arribar. I és que el solar que ha quedat al carrer Garbí, després d'ensorrar l'edifici aquell que teníem tan curiós, se'ns ha fet arribar el prec que hi ha un creixement important d'arrossegadors. Sabem que aquests dies, doncs, bueno, la fauna va recuperant una mica de terreny, però sí que en aquest cas entenem que és més, potser un risc de plaga, i us demanaríem que, si pugueu, en mesura de que sigui possible, doncs hi feu una ullada i, si cal fer una desratització puntual, doncs es faci.
T'ho contesto, sí que és ara, també. Això està detectat, està passat a serveis tècnics i possiblement aquesta setmana s'actuarà. Aquí hi ha hagut un petit canvi, que és una mica amb la línia que volem impulsar a partir d'ara, no? Teníem una contractació, diríem, conveni amb una empresa de fora, del voltant de Barcelona, i que ens semblava, doncs, que ni s'ajustava a costos ni que possiblement fos el més correcte en aquests moments. Aleshores, des de serveis tècnics, estan buscant una empresa a l'entorn de l'Anoia que ens pugui donar el mateix servei. Perquè una mica amb la idea aquesta de que una vegada sortim d'aquesta pandèmia, segur que no serà fàcil per molta gent de la nostra zona, i és ja amb aquesta idea de donar servei i suport al màxim d'empreses i gent de la nostra zona. Però diríem està controlat el tema per aquesta via, no? Diríem que el fet de tirar la casa a terra, sempre que hi ha un moviment important de terra, es produeixen aquestes anomalies, però ja està detectat. Possiblement això ja puguem actuar, si no divendres, dilluns, però amb una empresa de la zona.
D'acord, entenem que, per tant, és una actuació que està prevista i que serà en un període breu de temps. Per tant, ens donem per contestats aquest prec i ho traslladarem als veïns que ens han fet arribar aquest prec.
Molt bé, gràcies. Ara sí el portaveu de Junts per Capellades.
Bé, a veure, jo volia fer tres preguntes. Una, s'ha dit el tema del cap de brigada i és més o menys per quan es preveu la jubilació. Un cop entenem que la plaça s'ha de cobrir o bé de manera provisional amb algú que compleixi les característiques que crec que pot haver-hi alguna persona en la mateixa brigada actualment, o si també es pensa en que hi hagi alguna convocatòria per la plaça. És a dir, la pregunta és si es farà una promoció interna o si es farà alguna convocatòria pública. Nosaltres entenem que les dues fórmules poden ser vàlides. La segona pregunta seria en quin punt tenim la plaça de recursos humans que nosaltres hem perseguit i que actualment, doncs, em sembla, no ho sé, perdoneu la ignorància, però crec que va quedar deserta i voldríem saber com està. I finalment, també, doncs, bueno, clar, ara estem a les dates que estem, entenem les provisionalitats en què vivim, però, en teoria, d'aquí un mes s'hauria d'obrir la piscina municipal. Aleshores, voldríem saber quines previsions teniu. Sabem que això també comença a inquietar a la gent. bueno, si, no, si realment és que no se sap, el que sí que demanem és que, bueno, el millor que es pot fer és demanar instruccions al Departament de Sanitat i una mica entenem que és una cosa que preocupa a la immensa majoria de municipis i que cal donar-li una resposta.
Gràcies. Les dues primeres te les contesto jo. Després d'haver parlat amb secretaria, com no podia ser d'altra manera, la plaça del cap de la brigada, possiblement hi hagi dues fases, com tu deies, una provisionalitat puntual i, evidentment, és una plaça que s'ha de dotar amb una convocatòria legalment pertinent. El que passa que diríem que la realitat del 2020 pot canviar en quant a competències i a manera de treballar i d'enfocar el nou rol d'aquesta persona. La plaça de recursos humans, al seu moment, que va quedar deserta, que no la van poder cobrir, es va dotar de recursos amb intervenció sobre la jornada de 8 hores. Ja estava gestionat tot el procedimental i crec que ens ha agafat una miqueta així entre el Covid i el fet de que ara no podem posar-ho en exposició pública. I el tema de la piscina, l'Anna Chaus segur que ens ho explicarà molt bé perquè sé que hem estat treballant i hem estat parlant com a equip de govern.
Anna? Sí, correcte, gràcies. Comento. Tema de la piscina, que sí, que ja m'han arribat per altres bandes també aquesta inquietud. Dir-vos que, com comprendreu, a dia d'avui és impossible que respongui aquesta pregunta, perquè no, tot va canviant, el mateix desconfinament cada dia es va planificant de forma diferent, molt segons la situació de la pandèmia. Si és veritat, com em comenta l'alcalde, hem estat treballant internament per això, per tenir les coses o intentar-les tenir a punt. Veurem com es n'hi ha desenvolupant i intentarem que, si és possible l'obertura perquè ens ho permeten, evidentment tenir-la oberta. No, per part nostra, vaja, en cap moment no hem posat sobre la taula tenir-la tancada, igual com poder anar obrint la resta d'equipaments esportius que, com ja sabeu, també estan tancats. A mesura que vagi avançant, veurem i podrem donar resposta a aquesta qüestió, però estem treballant per tenir les coses a punt. Gràcies.
Amb això que acaba de dir la regidora d'Esports, només afegiria que evidentment la màquina administrativa de l'Ajuntament no ha parat i estem ja preparat el plec de clàusules tècniques i administratives per el moment que puguem obrir la licitació de la contractació del bar de la piscina. En principi, doncs, ara, de cara, la portaveu de Vila de Caparedes CUP té alguna qüestió a dir, a comentar?
No, no tinc res a afegir.
El portaveu d'Esquerra Republicana?
Un poc.
Doncs ara sí. Passaríem a la persona que ens està gestionant la recepció de trucades a través del xat del YouTube. Quan vulgui, si és que hem recepcionat alguna pregunta de la gent que ens està veient des de casa. Hi ha alguna pregunta a fer?
Hola, bona tarda. Sí, hi ha dos missatges, un per part de Bombers de Capellades, que és un agraïment. Diu, bona tarda, voldríem agrair públicament a l'Ajuntament de Capellades l'aprovació del primer conveni de col·laboració amb l'Associació Companyia Bombers de Capellades. Sens dubte, serà una gran ajuda per millorar el nostre servei a la població. Alhora, volem expressar la nostra enhorabona a les entitats que avui també han vist aprovats els seus respectius convenis. Després hi ha una pregunta del Ramon Roca, que em sembla que s'acaba de respondre, que diu, bona tarda, se sap quan es podrà obrir la piscina blava, si serà aquest estiu?
La respon, si em permeteu?
Sí.
Res, afegir el que acabava de dir, que responia també a la consulta del company regidor de Junts per Capellades. Com comentava, vull dir, igual que en el seu moment l'estiu passat es van fer actuacions d'obrir i fer la piscina gratuïta per l'onada de calor, doncs ara haurem de fer i actuar en conseqüència i en funció dels esdeveniments. És a dir, tranquils, que anirem solventant i posant-vos la informació al dia a mesura que anem tenint coneixement de com podem anar actuant. I com deia molt bé l'alcalde, internament, el que us deia, no hem parat, anem fent les actuacions i estem en contacte permanent amb Diputació i altres estaments que ens permetin, ens informin quines són les nostres possibilitats davant de les obertures dels diferents espais municipals. Espero haver respost a la pregunta. Gràcies.
Hi ha alguna altra pregunta del públic, de la gent de casa?
Sí, ara mateix acaba d'escriure Joaquim Febrés Cervera. Diu que ho fa amb diferents paràgrafs perquè, bueno, té un límit de paraules del xat. I referent a la planificació turística del municipi, concretament de la certificació Biosfer, m'agradaria preguntar-vos-hi si l'ens municipal, abans d'iniciar els tràmits d'adquisició, ha calculat el retorn que l'obtenció d'aquesta li aportarà a Capellades com a destinació. En cas afirmatiu, podrien explicar breument el valor afegit o llistar simplement els diferents beneficis que creuen que ens aportarà? En cas negatiu, la implantació dels 61 estàndards de la certificació és una despesa de capital humà i econòmic considerable. Per tant, creuen que aquesta acreditació és l'ideal per la tipologia de turisme que tenim a la localitat? No creuen que aquests recursos es podrien destinar a assentar les bases primer creant o redefinint el pla estratègic de turisme ja existent o a escala municipal? Aquesta és la pregunta.
Una pregunta, no sé si el regidor de promoció de turisme la podem contestar o com tenim informació tan tècnica, Àngel, aquí?
A veure, és no està que hagi necessitat diferents missatges per traslladar tota la pregunta. És una pregunta de profunditat i que demana, entenc, una resposta també en profunditat. Jo el que sí que faig és agafo el compromís de, diguem-ne, copiar la pregunta, tota completa, ara així escoltant, segur que s'han passat coses, traslladar la resposta amb el màxim nivell de detall, però sí que fer una reflexió inicial, en general. En el moment en què, com a municipi, vam optar a intentar aconseguir aquesta acreditació, evidentment l'escenari no era el que és ara ni de bon tros, però es va fer amb tota la voluntat i de la consciència. Entenem que, més enllà dels sacrificis que suposa, és una etiqueta de qualitat, és un posicionament en un tipus de visitant que no podem dir que sigui majoritàriament el que l'havíem fins ara, però això no creu que sigui un tipus de visitant el que valora positivament el fet de la sostenibilitat mediambiental i del respecte mediambiental. Creiem que estratègicament és un tipus de visitant que ens convé com a municipi. De fet, crec que és un tipus de persona que ens convé com a ciutadà de la vila, no? Llavors, tornant a la pregunta, jo intentaré respondre amb el màxim nivell de detall després de consultar amb els nostres serveis tècnics de tots aquests 61 estàndards que he dit, quin cost suposa cadascun. Però sí que, evidentment, la idea i la voluntat continua sent-hi. La progressió, la gradació en el temps, evidentment, s'haurà de modular. I que així continua treballant. Suposo que el senyor Febrer, que ens ha traslladat la pregunta, és precisament perquè ha llegit en premsa que continuem treballant amb això, que es continuen fent les formacions, evidentment, ara de tipus virtual, amb el personal tècnic de l'Ajuntament per anar, el que comentàvem, anar assolint aquests estàndards, però també per anar-los graduant amb aquesta nova situació. Però, insisteixo, jo em comprometo a traslladar-ho i amb el senyor Febrés, aquí no tinc algú de conèixer, doncs poder interactuar més directament perquè, diguem-ne, traspua el seu missatge que, més enllà de l'interès, té coneixement sobre el tema. I, evidentment, qualsevol persona que aporti coneixement a l'organització és benvinguda per al nostre Ajuntament.
Molt bé. Moltes gràcies. Tenim alguna altra pregunta?
No, aquesta era la darrera pregunta. Ja no hi ha més preguntes per part de YouTube.
Molt bé. Doncs, senyora secretària, que...
Si permet, vull comunicar a tot l'equip de govern, l'agraïment dels bombers, és a dir, que ja l'han fet present, i després comentar que demà ens arriba doncs, el pressupost municipal. Vam gestionar la compra d'una nova moto per la policia, i demà ens arribarà aquesta moto, per si la veuen circulant al poble, doncs que sàpiguen que demà ens arriba. Res més, gràcies.
Bé. Bé, està, Jaume?
Sí.
Bé, doncs, si no hi ha cap més qüestió, senyora secretària, hi ha alguna qüestió a concretar?
No sé si vol parlar... Donem per tancada ja la sessió?
Sí, sí, jo...
Salvador.
Molt bé. Una cosa, Salvador.
Jo la... Mana.
En referència a la pregunta que deien de la biosfera, si voleu, tinc aquí la informació.
Marisa, això, estàvem parlant de 61 ítems i jo crec que en aquests moments es parlar de 61 ítems és molt... Jo crec que la contesta que ha fet el portaveu d'Esquerra és l'adequada ja, que es posin en contacte amb aquesta persona. Aaron?
Sí, simplement... només una cosa que m'he descuidat abans i crec que ens ha passat una mica pel cap, és simplement mostrar, igual que agrair-vos per part de la meva companya Núria, les mostres de condols que heu fet. Crec que també és de justícia mostrar per part nostra els nostres condols a la família del Fernando Casals, jutjada de pau de la nostra casa durant un bon grapat d'anys. Crec que tothom ho tenim al cap i se'ns ha passat a tots.
No, jo volia fer aquest tancament perquè quan he sentit que parlava el Ramon Roca m'ha vingut a la memòria. Quan ens ha preguntat el Ramon Roca la pregunta, se m'ha posat el Fernando Casals a davant. Evidentment, com ja vam dir l'altre ple, i ara repetim, durant aquest temps se'ns ha perdut moltes persones pel camí, algunes de reconeixement per capellades, i evidentment el Fernando Casals, el senyor Fernando Casals, després de 40 i pico d'anys com a jutge de pau d'aquest poble, té el seu moment, ja se li va fer un reconeixement quan es va jubilar i, evidentment, quan se'ns normalitzi la situació, serà una de les persones que des de l'Ajuntament hem de fer el que toqui, no? Com moltes altres que en aquest moment doncs, la situació no ens ho permet. Jo també et dic, Aaron, gràcies per recordar-ho, però quan he sentit que el Ramon Roca dic, ostres, ens hem deixat el senyor Fernando. Des de l'Ajuntament, tot i així, ja han fet una publicació per les nostres xarxes i per les nostres xarxes socials i la web, bueno, notificant de la seva pèrdua i el seu reconeixement. Però ja et dic, més endavant ja farem un acte, diríem, corporatiu municipal de reconeixement a totes aquestes persones. Tot i així, he de dir que el senyor Fernando Casals s'ha mort de mort natural als seus 199 anys. Res més, si no hi ha res més a dir, doncs donaríem per acabat el ple d'avui de l'Ajuntament de Capellades. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies regidores, regidors, senyora secretària, senyora interventora i a tot el públic que ens hagi pogut veure de casa. Fins a la propera. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.